A COPE Catalunya i Andorra, converses gastronòmiques amb Paco Basso.
Molt bon dia, família. Què tal? Com esteu? Ja ho sé, hem sigut una setmana molt tremolosa, molt difícil de passar, sobretot per molts i sobretot per molta gent de l'hostaleria. Des d'aquí, si us puc ajudar amb alguna cosa, sapigueu que COPE, dins aquest programa de converses, està obert a ajudar-vos, perquè sé que hi ha hagut molts de restaurants, cafeteries, que per culpa de l'aigua, això no és previsible, i clar, però que sap molt de greu que a Girona, per exemple, hi ha hagut molta part que hem estat dos o tres dies sense llum, vosaltres potser fins i tot algú que ens està escoltant, el mar ha fet bastantes destrosses. Ha sigut, diguem, una setmana bastant dolenta per l'hostaleria, però des d'aquí l'únic que us puc dir és us obrim micro, si un dia voleu trucar-nos, obrim micro totalment desinteressadament, i us podem fer una entrevista del que oferiu en el vostre restaurant i ajudar-vos amb tot. Ho dic a tothom, tots els restaurants que ens puguin escoltar sàpiguen que tenen el micròfon obert dins aquest programa de converses gastronòmiques. Espoiem a la gent quan passen desgràcies d'aquestes o passen coses imprevisibles com és aquesta, pues no s'hi pot fer res més que intentar ajudar a tothom que ho vulgui. Dit això, sembla que avui divendres ja tenim bon sol, gràcies a Déu tenim ja bones temperatures, fot una freca, pela, eh? Però fa un dia molt maco, sembla ser que el cap de setmana també serà maco, tindrem a Girona molt aviat el Girona 10, esperem que Roses ja estiguin preparant la ruta d'etapes, que ja està consolidada totalment, i que doncs nosaltres esperant ja la primavera. Mira, què voleu que us digui? Jo sóc de primavera. Bueno, prima, tios i cosins, però de la primavera sóc totalment, i ja l'estiu. Doncs avui parlarem amb en Pere Mià, intentarem parlar amb en Josep Carreras, que ens expliqui el de Girona 10, i avui farem una entrevista molt maca. Ens anem fora de Catalunya, ens anem a la Vera perquè ens expliquin què és, ja ho sabem, com es fa el pimentón de la Vera, perquè n'hi ha molts de pimentones, però el de la Vera, sens dubte, és dels que té més renom a tot aquest país. I és, jo diria, dels més bons. És un pimentón, n'hi ha dolç, n'hi ha picant. Ens ho explicarà el senyor Bonifacio. Dit això, Pere Mià, ens anem cap al restaurant de Can Mià, a Palol de Revardit. Bon dia, Pere.
Bon dia, Paco, bon
com,
dia.
Com ha anat aquests dies?
Oh, molta d'aigua, molta d'aigua.
Aquí el teu restaurant queda molt una mica en l'aire.
Sí, no? Bueno, però també, vull dir, hem passat talls de corrent elèctrica, sí? Hem passat que l'aigua, que sobretot allà on m'ha fet bastant de mal, doncs és en les barraquetes amb els animals.
Clar, ara ho anava a dir.
No ha passat res, no se n'ha mort cap, però bueno, molta feina, amb botes impermeables, pales i carretilles, clar, i anar traient, saps?
Clar, perquè els animals pobrors de veritat...
Clar, no mereixen el cop i han d'estar al màxim de bé. Després, bueno, tu ja saps que el menjador aquest que tenim a tocar a la cuina és uns 35-40 centímetres més avall del terra de darrere, l'aigua s'ha filtrat i, bueno, doncs vam treure un centenar de litres ben bé. Oh, sí, amb una aspiradora i vinc a anar-li fotent. I tot de la filtració de l'aigua, o sigui que també ens ha tocat. Passa que no sé com dir-ho, jo crec que estem en un temps que ho volem tenir tot medit, tot mesurat, tot pesat, i tot ha d'anar per allà. Jo t'haig de dir una cosa, sincerament, falta poc per fer 65 anys, i jo la riera de Palol de Revardit l'he vist més grossa que no ha anat, que no ha anat aquesta vegada. O sigui, jo crec que sí que és molt esparverant, però tampoc són coses noves,
No. El problema per la Girona sembla el segle XIV, que, home, jo entenc que ha plogut molt, que tal, però
no
pots deixar mitja ciutat sense llum.
Ho ha fet temps enrere... I ho farà més endavant, si hi ha vida a la Terra. Vull dir que A veure, el que passa és que ara estem molt ben acostumats, obrim la xeta, surt aigua, enxufem d'això i ens va la batidora. Esclar, jo crec que abans les inundacions, com que no tenien tot això, no ho trobaven a faltar, tant plovia, doncs pues s'anaven a dormir.
Clar. Ah. I a Girona, sobretot, tenim el Pantano, que va molt bé, que està molt bé, però sí, que, clar, ha sigut una mica perill, eh?
Sí, sí, no jo també ho anava perill, seguint, això? Ho anava seguint, i, esclar, diu, desembolsem el Pantano o no, ja ve-se per dalt, això és molt diferent.
Clar.
Vull dir, a veure, les coses totes tenen una mica, per això sembla que ho volem tenir, som una societat que volem tenir tot medit, tot mesurat, tot pesat, i que tot té que anar com... Però la natura no fot cas de res i va a la seva.
Va a la seva. Per mala sort encara no la controlem. I
molts
no, diuen, això del canvi climàtic no val res. Pere, dic que molta gent ens pensem que el canvi climàtic... Va, no li fem cas, això és una tonteria.
No, home, no.
I li hem de fer molt de cas,
Ens tornarà el canvi que li donem.
Clar.
O sigui, això ben segur. O sigui, la natura torna el canvi que tu li dones.
Clar.
Això ben segur,
Pare, que estem molt ben acostumats. Jo ho recordava avui en un esmorzar, que jo de jovenet, no jovenet, no petit, en 9-10 anys, esquiàvem, patinàvem a sobre el riu Unyà a l'hivern.
Hi havia 9 dits de gel,
hi havia 5 dits, potser perquè no es trencava el gel,
Mira, en realitat vivim en una societat que hi ha una mica de benestar, per molta gent en general, llavors hi ha molt benestar per una quantitat també més petita, però en general de gent, i llavors per originar tot això, originem molta merda que acaba la natura, m'explico? I això acabarà afectant i passant factura, m'entens?
Sí, sí. Bé, doncs, Pere, avui quasi no podem parlar de menjar, en parlarem
la
setmana...
No, no parlem d'això, i llavors ja que toquem el tema dels restaurants, que hem sigut un dels afectats,
sí,
perquè evidentment
veritat.
La gent no ha corregut, bueno, ja tot això, esperem que el cap de setmana refagi, que tot això vagi bé, però sí que passa una cosa per la majoria. Diu, una setmana dolenta per l'entrada de calés. Però el sistema ens seguirà cobrant igual.
Sí, igual, el mateix. No
o sigui,
no
que quan llavors tu veus aquests que surten a predicar per la tele, pel benestar de la gent, pel benestar... Jo pregunto, i me pregunto moltes vegades, hòstia, tant de polítics i de tant de colors, que miren tots pel benestar del poble, com collons s'entén que el poble arribi a viure tan malament.
Ja.
No serà que ens enganyen?
Bueno, no, suposo que no tenen previst totes aquestes coses, no?
No, però jo parlo per més coses, m'explico? Jo parlo per més coses en general. Ells no poden pas fer res, poden pas posar un paraigua, m'entens? Però a mi m'agradarà veure, per exemple, a baix al Delta de l'Ebre i tots aquests paistos o focs que hi va haver a l'estiu, que sí que tant s'ajuda, m'agradaria veure-hi d'acord a veure amb què s'ajuda.
Pere, deixem aquí i la setmana que ve seguirem conversant d'aquest tema.
Doncs llavors farem algun plat, perquè suposo que ja s'haurà regulat allò de l'aigua, perquè ara venen les esllavissades, ara venen moltes coses.
Ara ve molt de perill, és veritat.
Sí, clar, darrere tot això ve el que ve.
Clar. Doncs vinga, Pere, una abraçada ben forta des de Can Mià.
Molt bé.
Vinga, adéu. Doncs vinga, des de COPE Catalunya i Andorra, com cada divendres, hem de parlar de salut, hem de parlar d'imatge, és important, Home, la salut sempre a davant de tot, però, clar, la imatge no la podem oblidar. Tinguem l'edat que tinguem. Per tant, ens anem a Genciana, i qui millor dels productes de Genciana ens en pot parlar? La Gemma. Bona tarda, Gemma.
Hola, bona tarda.
Doncs dic jo, salut i imatge és bàsic,
Per suposat. I a més es pot combinar les dues coses alhora, perquè quan cuidem la salut també d'alguna manera cuidem la imatge. En aquest cas podem parlar de l'alimentació, que és la base del nostre cos i de la nostra salut, la manera que tinguem de menjar i evidentment repercuteix també en la imatge. Des de Genciana oferim moltíssims complements a la nostra alimentació que ens ajudaran a millorar la nostra qualitat de vida i a millorar el nostre cos i la nostra salut, d'alguna manera. Depenent de l'època, nosaltres recomanem més uns productes que uns altres perquè hi ha més demanda, més consultes, i el que sí tenim és un sistema nutricional que ens ajuda a aprendre a menjar bé, que això és molt important. Es diu Dieta Activa. Ho podeu trobar a l'Agenciana, una assessora nutricional, que us ensenyarà i us donarà unes pautes d'alimentació diàries, sobretot per mantindre el pes... Jo no diria el pes ideal, perquè cada persona té un pes diferent segons la seva constitució. A mi quan em diuen, escolta Gemma, jo què tinc que passar segons el que m'adeixo? I depèn molt, sobretot és aquell pes amb el que tu et sentis bé. Si és que el cos sempre dona d'alguna manera la veu d'alarma, perquè quan et canses, et fan mal els genolls, et trobes més fatigat, la circulació ja no és la mateixa, doncs una de les coses que s'ha de tindre en compte és si estem en sobrepès. I llavors és quan ens hem de cuidar. Nosaltres, a Genciana, tal com jo comentava, tenim un assessorament nutricional, una nutricionista, que us ajudarà donant unes pautes i, a més, també ajuda amb l'auriculoteràpia. Això hem parlat moltes setmanes, ve de la medicina tradicional xinesa, és posar unes llavors a l'orella, vull dir que ni punxem ni res, sí que busquem uns punts que d'alguna manera intentem equilibrar i que corresponen a un òrgan del nostre cos, vale? Posem per l'ansietat, posem per activar el nostre sistema endocrí, per relaxar el sistema nerviós, i sí que intentem que aquella persona es trobi el millor possible. Llavors, si té problemes d'insomni, li posarem per l'insomni, si té problemes de contractures, també, i portarem un control nutricional setmanal, que això és bàsic, setmanal. Cada setmana et passarem, et medirem i et canviarem les pautes nutricionals. I sí que és veritat, bueno, que normalment recomanem fer una miqueta de drenant, depurar, sobretot ara, els canvis d'estació, i llavors recomanem un drenador hepàtic, que seria el 3-dren. Es té que barrejar amb aigua, dos taps amb litre i mig d'aigua i es va bevent durant el dia. ¿Vale? Això funciona molt, molt bé perquè ens ajuda a desinflar-nos, a eliminar líquids, i també, evidentment, com he dit a l'inici, a netejar una miqueta el fetge. Això, juntament amb una bona alimentació, juntament amb l'auriculoteràpia, de veritat, és la manera d'aconseguir aquella meta que volem. Moltíssima gent em diu, mira que he provat sistemes diferents, dietes diferents, no saps la de diners que m'he gastat en productes, i realment aquest m'ha funcionat, i és per això, perquè és... tot, va tot lligat i realment t'anima, veus que funciona i tens una persona que t'assessora setmanalment.
Doncs això és molt important. I Gemma, et dic jo, què vol dir menjar bé?
Pues menjar bé...
Clar, que a vegades diguem que podem menjar carn, podem menjar peix...
Què? Podeu menjar de tot. O sigui, nosaltres fem una base d'alimentació mediterrània, el que passa és que és ordenar els aliments, d'acord? Vale? Jo, per exemple, pues jo dono un suc de taronja, algú de fruita, algú de cafè amb llet, la persona que pren el cafè amb llet, el seu entrepà al matí, al migdia una amanida o una verdura, els caps de setmana pot ser una fideuà, pot ser un arròs... Vull dir, és una alimentació variada amb les que, en la que es menja de tot, que això és bàsic. L'únic que tenem que saber és ordenar els aliments i després saber compensar. O sigui, si tu t'has passat el cap de setmana, que evidentment tots sabem perfectament quan ens hem passat quatre pobles, d'alguna manera, doncs llavors arriba el dilluns i fer un parell de dies abundat alterns entre la setmana, ¿vale? I això fa que nosaltres baixem pes. I el promís del pes que baixem, t'asseguro que és molt alt, eh? I sobretot una persona que et pugui dir, escolta, mira, per l'horari que estàs fent ara, millor ho canviem i et poso això a la tarda. Pel tipus de vida que tu fas ara, millor que mengis aquest tipus d'aliment. Això és el bo, que cada setmana tens algú que... Mira, jo sempre poso un exemple. És la persona que et porta de la mà i t'ajuda a arribar al final. Pues és la persona que tens que t'acompanya. I a més, penseu una cosa, perquè potser hi ha persones que m'estan sentint i diuen, però bueno, a veure què valdrà això. El cost, vull dir, està a l'abast de tothom, eh? La primera visita val 18 euros i després, setmanalment, les revisions són 8 euros. Vull dir que és un preu que jo crec que cada setmana 8 euros perquè et posin l'auriculoteràpia, et pesin, el controlin i et canvien les pautes, jo penso que està molt bé.
Sens dubte està molt bé. Gemma, la setmana que ve seguirem parlant de salut i d'imatge amb Genciana. He dit bona tarda, bon dia, eh?
Perquè... Perdona. Jo...
Mana'm.
Paco, només una cosa,
sí?
Que m'agradaria, perquè si no després em truquen i m'ho demanen, l'adreça i el telèfon.
I tant que sí, tant, vinga.
L'adreça, sabeu que l'agenciana la podeu trobar a Ronda per a Claret número 15,
sí?
I el telèfon és el 972-20-87-87, 972-20-87-87.
Doncs Gemma, fins divendres que ve, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs vinga, nosaltres seguim a COPE Catalunya i Andorra. Parlarem ara amb el president de l'Associació d'Hostaleria Girona Turisme, una mica de Girona i una mica de tot el que ha passat en aquesta setmana no tràgica, tampoc ens posem melodramàticos, però sí que, diguem, una mica, per sobretot l'hostaleria, que hi ha molts d'allò que ha rebut molt i molt. Bon dia, Josep!
Molt bon dia, Paco Maco.
Bon dia, suposo que aquesta setmana per l'hostaleria ha sigut una setmana difícil, no? Entre talls de llum, sobretot a la costa, que ha fet molt de mal. Com ho valores tu, això, Josep?
Hola, Paco, doncs sí, realment ha estat una setmana... Sí, ha estat una setmana complicada. Realment, jo crec que no solament el nostre sector, sinó tots, d'una manera o altra, fins i tot la nostra societat en general ha patit molt. Són molts els mals i els perjudicis que aquesta circumstància, aquest episodi de mal temps ha produït. I realment, bueno, ahir parlava amb companys de la província, que déu-n'hi-do també, i hi havia un missatge que sobrepassava sobre de tots, i és que com a gironins i empresaris, o com a empresaris gironins, com li vulguis dir, ens tornem a aixecar i seguirem treballant i seguirem lluitant, doncs, per tirar endavant els nostres negocis i seguir lluitant, que no ens queda una altra. Vull dir, realment, doncs, ens tornem a aixecar i tornem a pedalar fort i treballar fort. Però bàsicament, sí, ha tingut una afectació en el nostre sector. Gràcies a Déu, en certa mesura, gràcies que les destinacions turístiques importants, que són la Costa Brava, en aquesta època, doncs, no els ha afectat amb molt, el que passa que tenen molta feina per recuperar-se per temporades, i a la ciutat de Girona sí, hi ha hagut una mica de por amb tot aquest tema de com podíem tirar endavant. No sabíem fins ahir al vespre si podíem tirar endavant el Girona 10, amb les restriccions d'aigua, etcètera, però al final ho tirarem endavant, som els que som, i defensarem aquest projecte que ens il·lusiona tant de promoció de la nostra destinació, i ara si cap més que mai, que ens cal que ens vingui la gent a donar, doncs, el seu recolzament, no? La seva sola presència ens animarà a tots i ens hi donarà forces per seguir endavant.
Dic que Girona 10, quin dia comença i quin dia acaba?
Comença avui, tal com estava previst, i acabarà aquest proper diumenge, ja a mitja tarda, la gent irà de retirada, però totes les previsions es van complint a nivell d'ocupació.
Sí, tots els que hi han apuntat seguiran tot al peu del canó, no?
Correcte. Val. Hi ha hagut alguna petita variació, per exemple, en el tema del bàsquet Girona, a Fontejau no s'hi podrà jugar, com tots sabeu, es farà, doncs, a prou a Palau el diumenge a la tarda. El GEC, malauradament, també ha sofert, doncs, greus perjudicis per aquest temporal, però són allà presents, i ara, repeteixo, més que mai, haurem d'estar, doncs, donant recolzament a les nostres entitats de sempre, amb aquest centenari de la nostra entitat gironina. Per tant, una mica, gràcies a tots, tirem endavant això, i tot segueix una mica endavant. Sí que és cert que retrasa una mica un petit acte que hi havia previst avui d'inauguració aquest vespre, donat que la climatologia no ha permès muntar el mercat de la Plaça Catalunya fins demà al matí, però demà al matí tot anirà endavant, tot anirà endavant, gràcies a Déu.
Doncs, senyor Josep, president de l'Associació d'Hostaleria Girona Turisme, endavant amb el Girona 10, i des d'aquí ja ho hem dit al començament del programa, endavant al món de l'hostaleria, perquè us recolzem des d'aquí tot el que faci falta. Josep, moltíssimes gràcies per tota la informació,
A vosaltres, per
molts
anys.
Vinga, una abraçada. Adéu, bon dia.
Excel·lent.
Anxoves,
arròs,
ratafia,
iogurt,
recuit,
olis,
conserves,
vins,
melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
Perquè ens anem fora de Catalunya i anem a parlar d'un producte estrella. Vamos a hablar de pimentón, vamos a hablar de la Vera y hablaremos con el secretario técnico de Pimentón de la Vera, señor Bonifacio Sánchez. Buenos días, señor Sánchez.
Muy buenos días.
Buenos días. A ver, primero de todo, la Vera es una región, ¿dónde está situado la Vera?
La Vera es una comarca preciosa y maravillosa situada al noroeste de la provincia de Cáceres. Está colindando con las provincias de Salamanca, Ávila y Toledo, en la esquina de arriba de la provincia de Cáceres.
O sea que ya nos hemos situado. Supongo que en esta región habrá muchos tipos de pimentones. Por ejemplo, para entrar en materia, ¿qué hay? ¿Pimentón dulce, pimentón picante? ¿Cuántos hay?
Bien, hay que decir que aquí tenemos implantado el cultivo de pimiento para pimentón.
Vale.
Y como tenemos un sistema tradicional de secado, es el sistema tradicional de la comarca de la Vera, con aroma y sabor ahumado. Nosotros secamos el pimentón con leña de encina y de roble, o sea, al calor de la madera.
¿Ah?
Y efectivamente, en función de las variedades de cultivo, luego podemos tener tres tipos de pimentón, que serán el pimentón dulce, el pimentón agridulce y el pimentón picante, que como decía, es el resultado de variedades de cultivo en el campo que dan lugar a tres tipos de pimentón en cuanto a su sabor.
Porque, digo yo, de los tres, ¿hay alguno que sea el líder?
Bien, el líder para nosotros es el pimentón agridulce. Es un
fruto
singular de sabor intenso y que no pica.
Ah, pues yo hubiera dicho que es el último. Yo conozco más el, cuando hacemos pulpo a la gallega, pues, o el dulce o algún plato que pones pimentón picante. En cambio, el agridulce, de verdad que no lo he probado nunca.
La singularidad viene motivada porque, efectivamente, en el consumo habitual de pimentón se habla de pimentón dulce y pimentón picante,
claro.
Efectivamente.
¿Eh?
Pero la singularidad del pimentón de la Vera es que el 80% del pimentón de la Vera es pimentón agridulce, resultado del cultivo de la variedad Jaranda, que, como decía, tiene un sabor intenso y no pica. Y hay que decir que ese pimentón de siempre lo utiliza la industria chacinera. Es el pimentón que se utiliza para la elaboración de los cárnicos, como el chorizo de Salamanca, de La Rioja, cantimpalo, Extremadura, chorizo de León, y son chorizos elaborados con pimentón agridulce. Como puede imaginar, la industria cárnica consume mucho pimentón de la Vera y ellos aprecian de forma exquisita el agridulce.
Y me imagino que el pimentón de la Vera debe ser el líder en España en la venta de pimentón.
Sí, por todo es conocido que siempre ha habido dos zonas productoras de pimiento para pimentón, la zona de Murcia y la zona de la comarca de la Vera en Extremadura. Hay un diferencial que es el sistema de secado. En Murcia, como todos sabemos, se seca al sol o en atmósferas controladas de combustión de minerales orgánicos. En la Vera, por un sistema tradicional de combustión de leña, de encina o de roble. Consecuencia de esa singularidad en el secado, tenemos un pimentón ahumado. O sea, el pimentón de la Vera siempre es un pimentón ahumado,
ahumado,
propio del sistema de secado que utilizamos.
Ah, ¿Y exportan mucho? ¿Se exporta?
Pues prácticamente el 18-20% de la producción sale al mercado de exportación.
Ah.
Hay que decir que hay un gran consumo a nivel del Estado español, pero sí, efectivamente, cada día se exporta más cantidad, pero más dirigida en términos generales a la restauración. Porque a nivel internacional, a medida que se conoce nuestro pimentón, esos restauradores lo demandan.
Claro, porque es donde a lo mejor más se cocina en casa. Bueno, yo aconsejo desde aquí los micrófonos de COPE, Cataluña y Andorra, que en casa tenemos que tener siempre pimentón.
Es imprescindible tener en nuestras cocinas siempre un botecito de pimentón de la Vera.
Claro que sí.
Un botecito pequeño, 70 gramos, que puede costar 2,50 euros en cualquier supermercado.
Claro.
Y es un producto que podemos utilizar en prácticamente todo nuestro guiso.
Claro.
Como yo,
le dan ese toque, ¿eh?
Si no le encontramos una funcionalidad, seguro que para decorar nuestros platos tendrá un complemento ideal.
Claro, es que el pimentón, supongo que es esto, el complemento a unas patatas con chorizo, con butifarra, y le pones ese toque de rojo,
Sin ninguna duda, ese es el complemento en cualquier sabor, porque hay que decir que el pimentón de la Vera es un saborizante, es un condimento natural, es un colorante porque tiene un color intenso, y entonces todas esas cualidades se aprecian en la restauración de siempre y en la nueva cocina que se está desarrollando de cara al futuro, ¿no? Por eso decimos que siempre hay un nicho donde puede estar el pimentón de la Vera para su utilización. Una receta sencilla. En el gazpacho en Extremadura le ponemos pimentón de la Vera.
Claro.
Y ese toque de distinción se le nota en el sabor del gazpacho.
Claro.
Receta sencilla, como hay muchas otras, ¿no?
Claro, eso le da un toque especial. Pues, señor Bonifacio Sánchez, muchísimas, muchísimas gracias desde Gerona,
muchísimas
desde COPE, Cataluña
para que
y Andorra.
De nuestro pimentón de la Vera.
Y que te saludos a toda la gente, a toda la región del Pimentón de la Vera. Gracias por darnos tan buenos productos, ¿verdad?
Gracias a ustedes por acordarse de un producto tan singular y tan querido por toda la gastronomía de nuestro país.
Pues un abrazo bien fuerte. Gracias, bien, señor Bonifacio. Adiós.
Adiós, adiós.
Adiós. Nosaltres ja ens toca marxar. Estem ja al punt de les 2 de la tarda. Una abraçada de qui us ha parlat, del vostre amic Paco. Fins a divendres que ve, si Déu vol.
No cal menjar res a la Carme Ruscalleda, ni tampoc res al senyor Ferran Adrià, ni degustar cap plat o celler de Can Roca, perquè en cap plat amb ell es poden comparar. No cal menjar cap restaurant de 5 estrelles, a mi res se'n pot fer canviar, perquè una bona botifarra amb mongetes amb res es poden comparar. Mongetes amb botifarra és el plat que m'enamora. No et maqui mai a la taula, cada dia i a tot hora. És el plat que més demanen avis, pares i mainada, perquè és el que més m'agrada de la terra catalana. És un plat immillorable, també ho deia el meu padrí. Mongetes amb botifarra, mongetes amb botifarra i un porró ben gros de vi. No cal parlar de la fabada asturiana, ni del senyor i famós gazpacho andalús, ni la famosa paella valenciana, té res a veure amb aquest plat tan collonut. És que no cal ni que sortim fora de casa, ni anar fins a la fi del món, perquè les nostres mongetes amb botifarra són estimades per tothom. Mongetes amb botifarra,